Doncs com em deien que els hi agradava l'elèctrica d'arma, dic, deixa'm que soni la sintonia, no? Tot i que és moment de tertúlia, doncs una mica de música per calmar els ànims, sí, els tenim allò una mica esbojarrats. Avui és divendres, avui és dia 1 i són moltes coses avui, eh? Avui és el dia de l'encesa de llums per donar inici a la campanya de Nadal aquí a la ciutat, per exemple. Avui també és el dia mundial contra la sida, per exemple. També és el dia en què els exconsellers aniran a declarar al Suprem, per exemple. Què més és avui?
El dia que Cal Temerari fa la tira de guixes populars a l'encesa de llums, per exemple.
Home, això ja és... No estava en el calendari, però és una de les...
Bueno, igual que l'encesa de llums, és arbitrari el dia que ho fas, no? Vull dir, però...
Home, no, normalment però acostuma a ser al principis de desembre, no? Abans de...
Sí, i hi ha més coses encara...
I el calendari d'Advent.
El calendari d'Advent, és veritat. Sí, això. Jo sabia que tenia alguna cosa important avui a casa
comença.
Avui.
Avui comença el... les xocolatines, no? Pels
bueno,
nens.
Depèn. Bueno, depèn.
A veure,
a casa, per exemple, a vegades fèiem finestretes, a vegades fèiem llaminadures, aquests... i a vegades ma mare el que feia era amagar-nos cosetes, tipus un llapis, per exemple, un dia, una goma d'esborrar, el segon dia, i havíem de buscar-ho. I això era encara més divertit.
Ostres, aquesta m'ha agradat, per l'any que ve.
Ah, és divertida, sí. Però molt.
És que, clar...
Fred, calent.
Sí, a la meva època no hi havia calendaris industrialitzats com ara.
Clar.
La meva mare s'entretenia enganxant dos folis, amb un fent els dibuixets que coincidessin amb la finestreta que retallava cuidadosament amb un cúter, i aleshores doncs l'havíem d'anar obrint. Tenia una paciència...
Uf. Ara ja venen fets.
Sí. I tenen menys encant. Però nosaltres...
Xocolatines porten i tot.
Sí, per això deia jo abans de la xocolatina.
La tieta àvia del meu sogre, que seria com la tieta besàvia de les meves filles, els hi va fer ja fa 3 o 4 anys un de patchwork, tu. Un calendari d'advent immens, que és un arbre de Nadal de patchwork.
O sigui, una feinada.
Oh, però és que és xulíssim. És per tenir-lo allà penjat tot el dia, t'ho juro, és supermaco.
Escolteu una cosa, mira, aquesta setmana vam parlar amb l'Associació Sant Cugat de Comerç amb motiu de l'inici de la campanya de Nadal, que justament començarà a partir d'avui. Venim d'un Black Friday, d'un Cyber Monday, bueno, totes aquestes coses que ens arriben d'allà.
I d'una Magic Week.
I del Giving Tuesday.
Veus? Sí, ja em deixava coses.
I no sé què dels cotxes, també.
Clar, arriba un moment que et planteges tantes invitacions, venint del panorama d'on venim, d'aquesta situació sociopolítica que sembla que ens ha deixat una mica moixos, ensupits, que no tenim ganes de fer res. I em comentaven que eren optimistes, que pensaven que el Nadal doncs, bueno, és una invitació... Que ens l'aprenem molt, com per tradició i per costum, doncs ho esperem, segurament això no tindria res a veure, la nostra reacció amb el que ha passat fins ara. Vull dir, penseu que la gent necessita i està esperant el Nadal, ja no des del punt de vista consumista, sinó per intentar oblidar segons quines... No oblidar, com a mínim desconnectar.
Els nens l'esperen per les vacances, m'imagino.
Home, clar, i els grans m'imagino que també.
Nosaltres. Sí. No sé si la gent l'espera. Hi ha gent que és molt contrària a les festes, molt enemiga d'això. Va a gustos de cadascú, no? Vull dir, després hi ha el tema religiós, el vincle religiós, tot això, però a mi m'agrada les festes, no per qüestions religioses, sinó m'agrada perquè, mira, sembla que... es trenca una mica la monotonia de dilluns a diumenge, no? Ara, després té una càrrega que, clar, és absolutament consumista, com és tot això que acabes de dir, del Black Friday i totes aquestes coses, és consumista i com que, a més, copiem les coses de fora, aquí hem de fer el tió, a part de fer el nostre tió, hem de fer també el Pare Noel, i hem de fer, fem ja regalem coses pel Halloween, i que és 4 dies abans, com aquell que diu. És a dir, es tracta d'anar comprant coses que no necessites, a vegades, no? I vaig veure un programa del que feien a TV3, que feia el Sala Martín, i justament parlaven d'això, del consumisme, i també del fet de regalar, pel simple fet de regalar. En una data assenyalada s'ha de regalar allà, perquè si no regales quedes molt malament. I la resta de l'any ja és diferent, oi? Però justament el que és maco és sorprendre, en tot cas, a l'altra persona, a qui tu vulguis, per regalar-li una cosa encara que no toqui. No té per què, si és l'aniversari toca, no? O per Nadal toca. I moltes vegades, quan no toca, la recepció d'allò, el que passa és que el que regala no ho sabrà mai, no has encertat, no agrada, no ho necessita per res, no ho farà servir, aquell llibre no l'obrirà mai perquè no és el seu rotllo, és a dir, piles de coses. El cas és consumir. I, en canvi, jo crec que si algú et regala una cosa fora de temps, ho valores molt més, perquè veus que no tenia cap necessitat de fer-ho i, en canvi, ho ha fet. És a dir, que ha pensat en tu en aquell cas. No sé, va, gustos. Sí.
Nosaltres, des de fa uns anys, Sant Cugat del Vallès, no fem el Happy Christmas ni el Noel, fem el Nadal a casa, tu. El poema de Nadal i el Nadal a casa, en un monestir, que omplim el monestir de gom a gom, i aquest any, naturalment, el tornarem a fer. I el diem com toca, el poema de Nadal, no? I això per mi és un aconteixement que ja el porto a dins, no? Perquè ja fa uns anys, no? I el vam iniciar amb el gran director especialista en poemes de Nadal, que era l'Esteve Polls, que ens ho va proposar i el vam contractar per fer-ho, i hem seguit la seva norma, doncs va morir, però hem seguit el seu mestratge i seguim fent-ho. I aquest any encara amb més gent, perquè hi haurà, en lloc d'un cor d'adults, hi haurà quatre a dalt de l'escenari de l'altar major.
El monestir, oi?
El monestir, sí, però l'altar major, doncs, omplirem de gent, perquè els grans només cantaven l'última cançó que tancava l'acte, no? I Glòria en el món, no? I ara no, ara alternaran amb els nens perquè diem una poesia i una cançó, una poesia i cançó. I hi haurà com 60 cantaires a dalt, i les actrius i els actors que ho fem cada any. Vull dir, serà una festa esplèndida, no? I cada any la gent ho segueix, i també és un acte benèfic perquè no hi ha entrada, però donem un sobre i llavors això serveix per... Avui, que és el dia del gran recapte, doncs allà serà també per la Creu Roja.
Veus? Un altre...
Ah, un altre.
Un altre que ens havíem deixat.
I ho diem en català, el gran recapte.
Sí. Rogeli.
Sí, no, jo penso que, seguint una mica la línia del que deia el Víctor, doncs jo penso molt en les festes tradicionals, les que hem tingut sempre... I jo no m'agrada emmirallar-me, tot i que m'agrada conèixer tot i m'agrada respecto qualsevol manifestació festiva i tradicional. Però avui dia parlàvem del Nadal també, a mi m'agrada el cagatió, el Pare Noel, doncs, a casa nostra no el celebrem gens. I el cagatió, per dir-ho d'alguna manera, és el que ha de ser per nosaltres encara. Mantenim les arrels de quan érem petits, sense grans regals, el tio que caga llaminadures, que caga quatre cosetes, i els grans, doncs, exactament el mateix. No cal, no ens fem regals perquè el tio no ens caga grans regals, esperem els Reis, que és quan ens arriben els regals que més o menys ens fan falta, i solen així, solen ser molt pràctics a la família, i després els crios, això, llaminadures, el cagatió, aquests dies avui ja hem parlat amb les nenes al matí, ja hem dit que l'hem d'anar a buscar, l'hem de buscar perquè està amagat, no sabem on, no sabem si a casa la iaia, a casa el padrí, o pel bosc, no ho sabem, però el trobarem, i ja està, i tot l'altre, tots els afegits que són i signifiquen, doncs... permeteu-me l'expressió una altra vegada, l'altre dia també ho vaig dir, que siguin excessius en quant a consumisme, doncs a mi m'agrada poder-los evitar-los, i com que puc evitar-los, doncs jo els evito en la mesura que puc i en el meu àmbit més estrictament personal, no? i això no va en contra de res, ni dels comerciants, ni va en contra de ningú. Jo compro les coses quan em fan falta i m'agrada que em regalin, com dèieu, realment fora de temps. És quan més il·lusió em fa, un llibre que saben que n'he parlat o bé una planta que saben que m'agrada o alguna cosa que a mi em ve de gust, allò és el que més il·lusió em fa, al marge de si és el meu sant, el meu aniversari o el que sigui.
Doncs avui també hi ha una altra cosa, i és una obra de teatre protagonitzada per Roger Coma, a la Nau de Cultura de Valldoreix, l'Electa, un text de Ramon Madaula, amb entrades exaurides.
Sí, jo la vaig veure a Barcelona.
Què tal?
Molt bé, molt bé. El Madaula s'està descobrint ara com a autor teatral, no? I aquesta obra l'interpretava ell, i la Coma és una sàtira política molt autèntica, molt actual i molt divertida, i la fan molt bé, m'agrada molt.
Però ara la fa la Bel Folk, oi?
La torna a fer una Daula amb
el... la Roger Coma. Sí. La Bel Folk també hi és.
Ah, ja. No, sí, són dos, sí, sí, són
sí,
dos,
sí.
Eh?
Sí, 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 són els dos. El protagonista és el Ramon, ai, el Ramon, el protagonista és el Roger Coma.
Sí, però Home d'Aula li feia era partener, no?
Ara és la Bel.
I sí, la Bel perquè el Home d'Aula té altres coses, esclar.
O sigui que molt recomanable, no?
Molt recomanable, molt divertida i molt, molt, molt autèntica, saps? Vull dir, és un president d'una generalitat, no diu d'on, que li agafa un trauma i llavors ha de fer el discurs d'investidura i tartamudeix i no pot. Llavors va amb un psiquiatre que és el que l'ha de curar i el llenguatge i tota l'escena és això, no? Llavors surten tots els temes polítics i actuals, esclar, i molt bé, molt divertida. I és intel·ligent.
Em recorda una mica el discurs del rei, no? Mm-hmm. A la pel·lícula.
Sí, sí. Però aquesta és més actual i més d'aquí, no? I més d'ara, més local. És fresca i...
més pròpia.
I tant, i penses en gent i en figures, no? No parlen de ningú, però els reconeixes a tots, no? Mm. Està molt bé, està molt bé. I es veu que ha tingut molt èxit, la van fer a Barcelona en una sala alternativa, i fan molt bo, sí, sí.
Doncs, ja que parlem de teatre, dilluns es van lliurar els Premis Butaca.
Sí.
I esteu al cas dels resultats o de com va anar?
Sí, van haver-hi el Premi d'Escaramuix, no?, el musical, que per cert el director i l'empresari estan a la política, s'ha passat a la política. Mm. Jo crec que podrà ser, suposo que serà conseller de Cultura.
Joan Lluís Botzo.
Botzo.
De Degoll de Gom.
Sí. I l'obra aquesta està feta per Degoll de Gom i bueno, li han donat el premi. Jo no la vaig veure, però es veu que està molt bé. I d'altres també, no? Han sortit...
Quins altres destacaríeu?
Ha sortit també aquest noi, el Folk, també li van donar un premi.
Sí, el Folk també...
L'Àlex Salvatge, que no l'he vist.
Millor actor de repartiment.
El Pablo...
Pablo Derqui?
Derqui, sí. Pablo Derqui també li han donat.
Aquest noi ara està pujant molt, no? Ara aquesta setmana ha fet Calígula aquí a Sant Cugat, no?
Sant Cugat, no? Està en Romea.
Però la fan a Calígula aquí també, tu.
Sí, però no aquesta setmana.
Bueno, però estan al programa d'aquest any, eh?
Sí, sí, segur, sí, sí, eh? Però estan crec Romea. Que està després del gener o així,
sí,
no?
Sí. Suposo que sí.
Sí, sí, exacte.
Que ara deuen fer temporada a Barna. Mm.
Doncs hi havia candidatures locals, la Marta Angelat, la Mercè Arànaga, la Virgínia Martínez, el Ramon Madaula, la Maria Campos... I al final ens hem quedat sense res, no?
Cap, sí. El Madaula no ha tingut res.
No. Diria que no. Diria que no, eh? Però vaja. Sí, sí. No hem aconseguit res. En qualsevol cas, doncs mira, avui, aquest vespre, ja a la Nau de Cultura de Valldoreix, hi haurà aquest text del Madaula... representat pel...
Doncs és molt recomanable. Bueno, ja està exaurit, no?
Eh?
Està exaurit, no?
Sí, 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 sí.
La Nau de Cultura de Valldoreix.
La Nau de Cultura de Valldoreix.
Sí, però jo crec que qui vulgui anar, que no hi deixi d'anar.
Que de vegades falla la gent, no?
Sí. Jo sempre que he anat amb un espectacle... A veure, esclar, no pots anar a una colla de 7 o 8. Però si vas tu sol o amb algú amb un espectacle que està exaurit, és estrany a la vegada que no entres. Has de seguir un protocol, has d'estar amb un... una mica de temps abans, no hi pots anar justet.
Sí, perquè sempre hi ha gent que
sempre hi ha gent que es posa malalta
i l'última hora no ve.
Sí.
Sí. I escolta una cosa, jo no vaig veure la gala, però sí que algun resum del lliurament dels Premis Butaca, una cerimònia on es va reivindicar la cultura i la dona en el món del teatre, o sigui, més cultura i més dona. Marta, com a dona
jo
dins
no
del món
això,
teatral...
No sé què diràs tu, però jo no ho veig, eh? La dona està molt present en el món del teatre, molt bé.
Bueno. Mira, la Marta diu que no coincideix.
Bueno, no, hi ha un tema bàsic, per exemple, vas a buscar textos i costa molt trobar textos només de dones, no?
O només no, sí. Però bueno, dones però protagonistes...
Però saps què em passa a mi? Que tinc molts grups de dones. Tinc molts grups que són bàsicament noies que estan estudiant teatre o que volen aprendre a fer teatre i m'ho he d'acabar inventant jo, o fent adaptacions, o canviant personatges masculins, transformar-los en femenins, perquè tampoc m'agrada jugar a... Em vesteixo d'home, em pinto un bigoti i faig que sóc un home. No, vull dir, si ets dona, ets dona, si ets un home, ets un home, no? I a menys que no sigui un joc teatral que ja implica poder jugar a transvestir-se, diguem, si el personatge és femení i el deixo tal qual, no? Però sí, hi ha una falta de textos femenins.
Però només de textos.
Però només textos. No, estic parlant ara només de textos, però falta presència dalt de l'escenari de dones, falta presència darrere de l'escenari també, com a directores, com a escenògrafes. Crec que sí, que falta.
L'únic camp de les produccions escèniques, l'únic apartat que és pràcticament un monopoli de dones és la producció. On habitualment sempre els equips de producció estan liderats per una dona
i maquillatge
també, perruqueria, sí. Tens raó. Però vull dir, són...
I vestuari, no?
Vestuari, també. No.
Déu-n'hi-do.
Vestuari, jo et diria que hi ha un 50-50, de dissenyadors de vestuari. Si parlem del servei de vestuari, de lo que és sastreria, que no és vestuari, que és diferent, sí que són dones.
Tot.
Però el vestuari, no. El vestuari, que és el disseny, pròpiament dit.
Home, Déu-n'hi-do, eh?
Sí, però vull dir que no és
que
tan...
No és,
potser
no és tan visible.
I en cinema,
bueno,
Déu-n'hi-do, ja,
sí, en cinema jo el desconec ara
Déu-n'hi-do,
mateix.
Déu-n'hi-do, eh?
Però i és una pena, perquè és el que diu la Marta, el gruix més important d'estudiants de teatre...
És femení.
I no només en una escola... com la seva, que ho fan molt bé, però no és una escola oficial, sinó que és un reflex també del que acaba passant en els ensenyaments oficials després, a nivell universitari. Sigui públic, privat, concert, és igual, eh? Però és el que passa. O sigui, la gent... Tot és allà i tots són dones.
Sí.
És un festival, eh? De totes maneres, si ets heterosexual, tu passes pipa, però... Vull dir, però és veritat que... Com ho gestiones, això?
Sí, en els grups amateurs... Hi ha un predomini de dones absolut. Hi ha pocs homes. Són més tímids els homes a l'hora de fer això, perquè no aspiren. Estem parlant de persones ja, en fi, d'una certa... que no aspiren en un futur a convertir-se en grans actors.
Perdona, però jo no crec que siguin més tímids, eh? Són més incultes.
No sé.
No tenen el sentit de la cultura.
No.
Se'n van a jugar petanca. No, home, no.
Jo crec que
la gent gran, aquest sentit d'anar a un teatre, no els interessa.
Això
és per dones, m'interessa.
En tot cas, la constatació és que hi ha més dones que homes. Per exemple, a Vall d'Oreig, parlàveu, doncs, a la Trini Escribuela, que és directora d'allà, es troba que la companyia Espiral té un predomini de dones. I jo que vaig fer una obra que eren braus i tot això, hi havia majoria d'homes, el problema era trobar homes, perquè no en té, eren dones. I alguna vegada ha fet algun muntatge que ha hagut de convertir, això que deia la Marta, en una dona en un home, posar-li un bigotet i fer-lo passar per un home, tot i que no era un home, perquè això... no tenia... Ah, quan van fer la Ratera, per exemple.
La Ratera, sí.
Va haver de posar una dona fent d'home perquè no tenia prou homes. I això és un fet.
Nosaltres treballem a Can Ninot amb edats molt primerenques, en les que pots començar a no a treballar teatre pròpiament dit, però sí que comences a treballar tota una sèrie de el que nosaltres diem preteatre o sensibilització artística i tal. Comencem a partir dels 3 anys, dels 3 als 7 fem un programa i del 7 cap endavant en fem un altre, no? Dels 3 al 7, nens i nenes, 50-50. Dels 7 als 10, no 50-50, però encara tens forces nens.
Oi que el sentit del ridícul és més acusat en els homes? Quan han de fer aquestes coses?
No, jo no crec que sigui un tema de sentit del
ridícul. Són més desinhibides.
Jo crec que és un tema de reconeixement social, fixa't bé.
Clar, i de cultura.
És a dir, no és que tinguin més sentit o menys sentit del ridícul, sinó que un noi, per dir que fa teatre o dansa, ha de tenir molta seguretat en si mateix.
Dansa pitjor,
perquè no té una acceptació... Però, a més, és mentida, perquè... És que és mentida, o sigui, jo tota la vida he fet teatre, des de petit, i tu anaves a... On te vas? Vaig a fer teatre. Ah, doncs pues vale, saps? I no passava res. Però què passa? Que o tu ho tens molt clar i trobes un col·lectiu molt clar on te no t'importi que la major part de gent siguin dones, o si no és un peix que es mossega la cua. Perquè aquell noi, què li passa? Que es passa el dia amb noies i jo, li és igual. O si no, va buscar les activitats on hi ha nois, que són més activitats esportives,
sí, sí, sí,
o tecnològiques, o el que sigui, no?
I en el cas de la dansa, és símbol d'homosexualitat.
I en el teatre també, eh? En el teatre també.
Però menys,
també
la dansa ja és...
També sents el comentari.
Sí, el Jaume i jo tenim un amic que es va fer actor afeccionat d'amateur perquè hi havia dones per lligar. Perquè, per això que deia el Cristian, no, perquè hi havia dones, no és que li interessi la interpretació, però hi havia dones i ja està, s'hi va posar.
I lligava, sí, sí.
Tots són dones.
Li sortia a compte, no tenia competència.
I és veritat que...
Clar, no tenia competència.
Que l'Institut del Teatre, un heterosexual, lliga molt més que bueno, perquè hi ha predomini de dones.
Quan jo vaig fer les proves de l'institut, em van passar per davant homes amb menys nota que jo. Perquè... agafaven 15 homes i 15 dones, jo em vaig quedar a la 36 de 30 que van entrar i van passar per davant.
No vas poder entrar, tu?
No. No, jo després me'n vaig anar a la Nancy Tuñón.
Ja, ja. Sí,
però...
Sí.
Perquè era un
sí,
tema
sí,
de quotes. S'havien d'entrar tants homes.
Sí, bueno... Clar,
no, homes, no.
Encara que no tinguessin...
No, tantes alumnes, eh? No miren
jo
homes.
Jo vaig entrar...
No miren homes.
És que això, jo vaig entrar a l'Institut del Teatre i la part pràctica... perquè la teòrica, evidentment, no veus els exàmens dels teus companys, no? Però la part pràctica, jo vaig veure gent que podia haver entrat perfectament igual que jo, o amb més motius, saps? Aleshores, és que, a veure, és que és art, és subjectiu. Qui et digui el contrari, menteix. És absolutament subjectiu i depèn molt del dia que tinguin, de lo que t'està interessant a tu en aquell moment. A mi em passa quan estic donant classes, suposo que tu també, depèn de lo que estàs treballant, quan estàs fent classes i tal, estàs més empàtic amb unes determinades coses, perquè és que és... Coi, que treballem amb les emocions i amb una cosa que no és gens subjectiva, és impossible.
Jo, quan m'han canviat els temps, esclar, jo sóc tan gran que quan jo em vaig inscriure a l'Institut del Teatre m'aplaudien per poder-hi entrar.
Home, i tant,
perquè
ja m'ho imagino.
No s'inscrivia ningú.
Vosaltres estàveu allà a la cúpula?
Que va, no, allò era un institut. Allò era de les Iagual.
No, no, la cúpula que hi havia
a
Passeig de Gràcia. Va haver una època a l'Institut del Teatre,
sí?
Fa molts anys, molts anys, estava en el cinema, aquell que no me recordo com es diu, i feien la classe sota la cúpula.
No, era estava això, el Iagual, el Coliseum.
El Coliseum.
No era l'institut,
sí,
era
el Iagual.
Sí. Va fundar el Salvat, sí, i la Maria Aurelia Campmany.
Sí, el carrer
és una escola,
sí,
no era l'Institut del Teatre.
Però és al principi de l'institut, no?
No. El principi de l'institut va ser el carrer Elisabets,
sí, sí,
en ple Raval, que era un edifici que allí passava pel davant, i és preciós, i el van treure. Després se'n van anar a l'Institut del Teatre del carrer Sant Pere més baix. I ara han fet un edifici nou, fantàstic, ja fa molts anys.
Bueno, fantàstic.
Home, modern.
Està bé, però és
sí, però tu no l'has viscut, Jaume.
No,
no, però nosaltres sí, és horrorós.
Senyors, mira,
però quan jo estava a l'institut, pensa que la gent m'aplaudia perquè faltava quantitat.
Però us heu fixat en un detall, que quan hi ha una festa, sigui particular o una cosa així, les que ballen són les dones? I com que volen ballar, i els tios no volen ballar...
I l'Iceta,
general...
i l'Iceta, que balla, tu.
Mira, ara m'anirà bé, gràcies, sí. Jaume.
Ballen juntes, dues dones soles.
Sí,
això,
els
em recorda els balls d'embalat amb les senyores grans.
Oi que no veiem homes, sí, dos homes ballant, sí, normalment?
Sí, però això també és una cosa sintomàtica de les dones. Quants anys fa que ho van deixar, però que anaven al lavabo totes dues dies. Vamos al lavabo.
No fa tants anys.
Això és com a Guàrdia Civil.
No? Encara hi anem.
Oi? Sí, però això és per parlar.
Per què?
Per enraonar.
Home, hi han d'anar al lavabo a enraonar.
Sí, no, t'acompanyen.
Antigament també es feia per comentar la jugada dels senyors que hi havia a l'altra banda.
I què et penses, que això ha canviat? És el mateix, eh?
Per tant,
igual.
Això no canvia.
Escolta, què fem? Marxem ja, però són uns passats, no? Sí, sí, anem al camp i no diem res.
Anem al lavabo.
Escolta, una cosa, veig que alguns porteu el llaç groc.
Sí, i tant, sí. Ho van donar la setmana passada aquí.
Mira que bé. Sí. Dic que què us sembla que la Junta Electoral hagi prohibit aquests detallets, no? Que les fonts de Barcelona no puguin lluir el color groc, reclamant la llibertat al dia de les eleccions, o sigui, els membres de la mesa, els interventors i tot això. O sigui, hem arribat al punt de detall d'haver-nos d'entretenir en aquestes cosetes?
No, és el mateix de sempre. O sigui, és una comissió, és una comissió que vetlla per la neutralitat, però que en realitat el que està fent és política.
Home, tant,
i ja està.
O sigui,
i el que fan també és estimular la imaginació de la gent, perquè els whatsapps, les xarxes van plenes de possibilitats mil, i ara mateix jo aquí al davant de l'estudi, mireu, tenim un centre d'odontologia que bàsicament
ja hi era,
és groc. Sí. Pels artistes el color groc, Marta,
no
és el millor color, que s'evita. Però en aquests moments la gent, a Catalunya sobretot, s'ha estimulat. Avui mateix també sortien per la xarxa que avui, si podia ser, doncs la gent es posessin algun element de color groc per visibilitzar.
Perdona, però això no justifica l'acte miserable i ridícul que ha fet la comissió, el comitè.
Queda malament ells. Jo
és
crec
una cosa inquisitorial total.
Jo crec que no anem...
Suprimint les fonts grogues, el 80% de gent que feia veient la font no en tenia ni punyetera idea perquè eren de color groc. Ara tothom ho sap. Els que li expliques als turistes que aquelles fonts ara no poden ser grogues. És tan ridícul això que no havíem arribat mai en aquest tema.
Bé, però a mi m'agrada aquest punt crític que tenim els catalans i de creativitat, que el tenim i l'hem de seguir mantenint, i també fins i tot de donar-hi aquest punt d'humor, sense oblidar-nos del transfons polític que té i que és amarg i agri, que no ens agrada, evidentment, i que estem molt en desacord. Però jo crec que tot això també el que contribueix una miqueta és estimular la imaginació dels catalans, que en tenim a dojo.
Aquí a Catalunya, eh?
Jo mai m'hauria pensat que els catalans tinguéssim tanta imaginació. I des de que va començar tot el tema del procés, és que han sortit tantes de coses i tantes de possibilitats de reinventar-nos, de refer-nos, d'imaginar-nos històries. I aquí ara estem també en aquesta fase. I de color groc és que bé, fins i tot al final ens sortiran les paraules de color groc.
Ahir davant meu venia una senyora pel carrer que portava una bossa i no sé si duia com 10 capdells de llana groga.
Clar, es posa de moda. És una moda.
Que vaig pensar, farà bufandes?
Deu anar fent bufandes, esclar, sí. Que si ho vist ahir, no sé, ho va veure, no sé, el Polònia, que suposo que el que anunciarà en Madrid, perquè era tan fort i tan divertit, va sortir mig Polònia la Soraya. I anava vestida de fada.
Anava de Frozen.
De quin color?
De blau, perquè anava de Frozen. Estava cantant la cançó de l'Amèrica.
I anava prohibint, amb la vareta màgica, tot el que la gent feia, tot el que has dit tu. Sí. Tot el que prohibien, des del groc, des de les senyeres, ho anava prohibint i desapareixia. La gent quedava clavada perquè anava prohibint. I era tan divertit, anava cantant, eh?
I només van sortir dones, eh? També.
Ahir només va ser dones.
Va ser un detall.
Sí. Però realment és aquest que capacitat que tenim d'inventiva i d'això que en diuen ara d'astúcia, la paraula astúcia que abans us utilitzava, això ells no ho saben, ni s'ho imaginaven, i això s'hagués fet en una altra regió espanyola, la gent calla i diu, si no pot ser, no pot ser, però aquí...
Som murris, som murris.
No, de veritat, amb això, els fot perquè cada vegada queden més atrapats i queden més en evidència.
Però fixa't que el que està passant, per això estimula la imaginació. Què passava amb el franquisme, no? Amb el franquisme de Franco, la gent estimulava el Magí,
perquè allò, la prohibició. Perquè
però no podien fer res, eh?
Com que hi havia censura...
Però no podien fer res, eh?
Com que hi havia, no. La diferència és que no et mataven.
Home, esclar, però no existia res del que fan ara.
La diferència és que no et mataven, però la presó...
Per això tothom estava callat,
i t'hi porten ara.
Tothom estava sumís.
Sí, però aleshores, com que fèiem servir la imaginació, sí, els cantautors què feien? Feien lletres en què hi havia coses que volien dir, el que tothom sabia que volien dir, però que en realitat no podies prohibir.
Era mínim, això.
Quan en Raimon deia la nit, tothom sabia què volia dir la nit. Sí. Però clar, la noche, què quiere decir la nit? La noche, això no es podia, no hi veien res. Com que era una mica rucs, també, però en realitat, i quan el senyor Pi de la Serra deia verda, perquè no li deixaven dir merda, doncs deia verda, però clar, sona igual. És a dir, es feien piles de coses per, com que ja sabies que la censura et diria que no, aleshores la gent feia coses per saltar-se la censura, lògicament.
Però era molt, molt minoritari. En canvi, ara hi ha un esclat, com que teòricament no poden privar la llibertat i la democràcia, surt un esclat. En aquella època, tu t'imagines fer Polònia en aquella època, era impensable.
No, home, clar,
i tot això que està sortint ara és un esclat patec, no, de coses que no saps què més fer.
Sí, sí, sí.
Ara han posat en el senyor...
Però no havia acabat, Jaume, no havia acabat.
Val, doncs bé.
És que, sí, volia dir que, per exemple, doncs, el que estan fent és propi d'un règim totalitari. Estan prohibint les paraules. Estan prohibint els colors. Bé, si això no és totalitarisme...
I tant.
Sí, això no ho pots dir, aquesta paraula no la pots dir, aquella tampoc no la pots dir perquè a mi no m'agrada, perquè podria ser que aleshores... El càrrec de president de la Generalitat, que és un títol honorífic per sempre, ja, queda per sempre després, quan ja deixes de ser-ho...
No per mai.
És president sempre, igual que el senyor Pasqual Maragall, quan diem hem de dir el president Maragall, s'ha de dir, en tot cas, oficialment, és president Maragall, no? Pots dir Pasqual Maragall o com vulguis, però és president Maragall. Això no li treu ningú. Per tant... El senyor Puigdemont ja tota la vida, per anys que visqui i no sigui president, sempre serà el president Puigdemont.
I en canvi està prohibit que
no li posi
en
president.
Els mitjans públics puguin fer servir aquesta expressió.
Clar, és que és fortíssim. És dir-li als mitjans de comunicació què poden dir, què no poden dir. Ho fan els feixismes. Aleshores, esclar, no podem donar carta de normalitat a tot això com si fos una cosa, bé, clar, són una mica, clar, en primer miratge, és que... no, és d'una gravetat extrema.
És que és molt greu, a part del cas que estem vivint ara mateix, és molt greu que hi hagi una comissió electoral que teòricament estigui vetllant, perquè això a mi ja em sembla molt, molt, molt totalitari, que estigui vetllant perquè les televisions públiques mantinguin unes quotes i unes determinades històries pel tema de la informació electoral. Escolta'm, primer, que això és de Simonó, de Simonó,
sí,
no, és del segle XX.
És veritat.
Perquè, i la jornada de reflexió, també.
Clar.
No té cap mena de sentit. Perquè aleshores tu per la tele diràs una cosa i després per les altres plataformes digitals pots dir el que vulguis, que no està regulat, no? No té cap mena de sentit. No té cap mena de sentit. Però és que, a més, em sembla d'un paternalisme extrem.
Ah, exactament és això. Sí.
Tu què m'estàs... O sigui,
sí,
ara... Saps aquell que deia de... Tu me vas a decir a mi el vino que tengo que beber antes de conducir?
Pues... Sí, aquest em recorda un tal Aznar, no? Doncs
pues que s'apliquin al cuento. Perquè és que no pot ser, que me digas a mi lo que tengo que decir.
Escolta, el Toni Albà...
El Toni Albà haurà de declarar.
Sí. Ara, sí. Perquè va, això és la paraula merda del Pi de la Serra, diu la mela, la merda, ho ha associat. Només per dir això, ha declarat-ho. Si no nega o si no es tira enrere, suposo que és presó, eh?
Bueno,
però situacions com aquesta, molts altres professionals, alguns participants de programes de ràdio i televisió també han hagut de passar per aquest tràmit.
Sí, però a més hi ha una altra cosa que no estem comentant i s'està acabant el temps i a mi em sembla molt fort, que és el tema de l'IVA cultural que s'està demanant que es torni.
Hosti,
no,
sí,
que es pagui,
sí, que
sobre
es pagui
les subvencions. O sigui, això és una altra cosa que
amb efecte retroactiu.
Clar, sí. Amb efecte retroactiu, a més, sí, a més, una setmana o 15 dies després, o és igual, mesos, no ho sé, però molt, un termini, diguéssim, que molt curt, en el que van dir... que ja es clarificava que no, que o sigui, si tu rebies una subvenció no havies de pagar el 21% d'IVA, no? Dius, hosti, però és que això t'ho juro que ja és maquiavèlic.
Sí,
sí, sí. Sí.
És d'un estat autoritari.
És venjatiu.
És venjatiu, exacte.
És molt, sí.
Venjatiu, sí, sí.
I, i ja és ranci. O sigui, ja o sigui,
Estem parlant de l'IVA d'aquelles entitats que reben subvencions.
Mm-hmm. Correcte, no? De l'IVA de les subvencions el pots tornar...
Val, si
no
segons la llei quedaven, o sigui, quedaven exempts.
No, sí. Segons la llei no quedaven exempts. La llei no ho contempla. Sí. Aleshores...
Però llavors és una interpretació de la llei.
Clar, des de l'any passat van dir, escolteu, això clarifiquem-ho ja, val, perquè no té sentit. Exacte. O sigui, posem-ho en un costat o en l'altre per tenir-ho present, no?
Exacte.
Com que hi havia un buit legal sobre aquest tema, es va fer una, no sé si es diu jurisprudència o com es digui, però es va fer es va clarificar, diguéssim, aquest punt, perquè realment ja quedés clar que no, que tu, si rebies una subvenció, no tenia sentit que tu rebis uns diners públics i d'aquests diners públics li hagis de tornar a l'Estat un 21%.
Sí, sí.
No té, perquè, per tant, dona'm un 21% menys i ja està, i lo simplificamos todo, no?
Però és tan cínic que diuen que ja s'ha clarificat i a partir d'ara no s'haurà de pagar. Però el Montoro diu, pues, sí, però abans hi era i no es va clarificar, doncs ho heu de tornar.
És que el Montoro...
Amb efecte retroactiu, això és cinisme...
Però, a més a més, amb una argumentació que és doblement cínica. És a dir, jo et dono unes subvencions i jo interpreto que, esclar, que aquestes subvencions a tu t'estan donant un benefici econòmic, perquè tu estàs invertint aquestes subvencions per vendre entrades. Com or? Tu no saps des d'un inici que jo faig teatre...
La subvenció
i
és per activitats.
Bueno, la subvenció depèn. La subvenció, hi ha diferents tipus de subvenció. Poden ser subvencions per infraestructures, poden ser subvencions per
comunicació. No, però les que estaven subjectes a aquesta qüestió...
És que qualsevol d'aquestes, clar que et genera uns beneficis. Però és que no és que et generi uns beneficis, et genera uns ingressos. Perquè el teu objectiu per fer el projecte sostenible és oferir un producte de consum cultural on la gent paga. És evident, això, no? Per tant, és un argument molt trampós.
En qualsevol cas, això sembla que, bueno, precisament aquestes entitats, a Barcelona en tenim unes quantes, han posat el crit al cel. No sé si això acabarà prosperant o no.
Hi ha un afany de rapinya, eh? Hi ha un afany de rapinya absolut, que sembla que, com si l'Estat tingués clar que Catalunya això serà independent, que això no podrà durar.
Exacte.
I ha començat a dir, agafem tot el que puguem. Tot el tema de Xixena, totes aquestes coses estan rapinyant-ho tot. Fins i tot Salamanca
també
ja s'han cugat, que torni cap allà aprofitant-se d'això. És escandalós. I després les fiances que han de pagar, se suposa que han de pagar tots aquests, els presos polítics. Fixa't si és greu, perquè és clar, quin és el missatge? Estan en presó preventiva, és a dir, no han estat jutjats, són persones innocents. Són persones innocents tancades a la presó per les seves idees. I, a més, han de pagar per la seva llibertat. Vol dir això, que si estan tancats és que són perillosos, no? Deuen ser molt perillosos, deuen poder fugir. Com és que pagant ja deixen de ser presos? És a dir, tu pagant pots deixar, ja pots sortir de la presó, si pagues, què és això? Saps? És cosa que demostra fins a quin punt és escandalós el seu empresonament. I què es farà amb aquests diners de la fiança? On van? Perquè això ja no t'ho explica ningú. Van a fins socials, van a qüestions culturals, van a les arques de l'Estat... Bé, com són diners
buides.
Perquè són diners que la gent
que
no pagaran ells, clar. no pagaran les persones, perquè no els tenen aquests diners. Pagarà la societat catalana posant-hi cadascú 5 euros o el que sigui. Són diners catalans que, m'entens, la rapinya continua. Bé, això és...
Ara jo tinc una pregunta, eh? No sé si algú me la sabrà respondre. La grossa de Cap d'Any, si continua el 155... o si no, però és igual, però si la hisenda està intervinguda, els premis?
La d'aquest any no crec que es toqui perquè ja ho tenim aquí, ja està aquí. No, no crec que es toqui perquè això ja, saps, la grossa de Cap d'Any, tocar-ho ara, que falten 30 dies, no crec que això es mogui. Ara sí, no sé, l'any que ve. És que és possible qualsevol cosa.
T'imagina que tenim la sort que ens toca una butlleta de la grossa de Cap d'Any.
Mm. Els senadors els ha tocat el...
Ai, calla. Sí.
Ai, sí.
Els ha tocat els senadors, eh?
El 155.
El 155.
Sí, 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 tocat, sí, sí. Em sembla que 100 milions d'euros.
Però molts diners, eh?
Oi que sí?
Sí, 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 sí.
O 100.000 euros.
A quins senadors? Quins senadors?
Els del PP i tots, esclar.
Ah, els del PP.
Sí, sí, el PP de Madrid.
Van comprar un número...
I acabàvem el 155. I estan molt contentos. Sí, sí, per centenars de mil euros, eh? Sí, sí.
Això és fort, això ja és el rintintint. Bueno,
sí.
Ara més faltaria que la grossa tinc... també acabés igual.
Sí, sí. Home, jo tinc un 55,
jo,
eh?
Jo crec que...
O sigui que...
Aquest any hi ha hagut una aposta més que mai per la compra de números de... i aportacions, sí, sí, a la grossa.
I ha baixat la nacional.
A Catalunya, la nacional ha baixat. Està,
ha baixat
això,
la
nacional.
A Catalunya.
I això va, es beneficia, evidentment, a Catalunya. És, no deixa de ser un producte... posem entre cometes, de consum, també, si voleu.
Beneficia Catalunya sempre igual?
Però que beneficia Catalunya. Mm. Aquest any sí, l'any vinent ja ho veurem, l'any que ve encara més. Però aquest any sí.
O igualment pot beneficiar Montoro.
No, compreu de la grossa, que és la nostra.
Si Montoro ens ho permet.
Sí, clar. Perquè...
No?
Sí.
Perquè aquest pas, no, imagineu.
Jo crec que això, aquest any està segur.
Mireu, m'acabo de recordar d'una altra cosa, que també és avui. A Barcelona es comença a aplicar la restricció de vehicles, aquells que no poden circular per la contaminació. O sigui que també...
També un altre rintintint, que representa que han enviat les enganxines i si no les rebut has de pagar 5 euros.
No, senyor. Sí, a veure, jo ahir vaig escoltar de la tinenta d'alcalde sobre el tema fent unes declaracions. Si no t'han enviat l'etiqueta és que tu realment ja... No la necessites perquè contamina el cotxe, que dona gust. Tal qual, eh?
Si
no t'ha arribat, és que no t'ha d'arribar.
A mi la...
No, t'ho dic de debò, eh?
Pues
escoltat amb aquestes orelles.
Nosaltres,
o sigui...
és que tenim un cotxe nou...
A mi tampoc no m'ha arribat. No, i això vol dir que per l'edat que té el cotxe ja no,
sí,
no toca.
Doncs agafar el transport públic.
No.
I jo volia dir una cosa abans d'acabar. Volia dir que a mi la mesura em sembla fantàstica. Molt, molt bona i a més adequada perquè salva vides. Però hi ha una part de la gent que es guanya la vida fent,
sí,
movent-se amb aquests vehicles i crec que haurien de tenir algun tipus d'avantatge. No dic que puguin o hagin de circular, però se'ls hauria d'ajudar, no sé de quina manera. Però en canvi els particulars, els que anem amb cotxe, sí, aquests obligats a agafar el transport públic.
Senyors, que passeu un bon divendres, bon cap de setmana i divendres que ve festa.
Ah, esclar.
Sí. Gràcies.
A reveure.
Bon dia.
Adéu.